Arnau Tordera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui, d'aquí us també el Guillem Ilkiwi, el Jordi Beltran, per parlar de música com tots els dijous. Avui, de quina cançó? No ho he dit, t'ho prometo que no ho he dit. Mira com, m'he mossegat la llengua.
Home, aquesta especialment venien ganes d'exposar-la, però està bé conservar l'enigma fins l'hora de desxifrar-lo. Bé, doncs és ni més ni menys que una peça que va suposar un rebombori absolut dins la música mundial, en termes genèrics, tant per la cançó, com pel disc, com pel videoclip que l'acompanyava. És ni més ni menys que aquesta obra mestra de Michael Jackson. Es publica el 1983 i fent aquesta recerca que faig setmanalment de les cançons, doncs vaig adonar-me d'una cosa que em va frapar moltíssim, que és, de fet, el videoclip de la peça és el primer videoclip protagonitzat per un músic afroamericà que va sortir a MTV. I estem parlant del 1983, en tot cas és una dada que va ser, ostres, em va frapar moltíssim en conèixer-la, perquè el 1983 al final és aquí mateix i encara hi havia aquest tipus de veda, diguéssim, per qüestions racials. Bé, el tema ens explica una història d'un assetjament que, segons sembla, va ser real. Michael Jackson va patir un assetjament d'una seguidora fervorosa que defensava que el seu fill era també fill de Michael Jackson, una qüestió evidentment falsa, però que va inspirar fins al punt de crear una peça dedicada a aquesta anècdota. Sorprenentment, doncs, d'aquesta vivència esperpèntica, Michael Jackson va decidir teixir-ne aquesta obra mestra. M'agradaria destacar dos elements principals que crec que són fonamentals a l'hora d'entendre la peça i de concebre el seu valor dins la història de la música contemporània. Una d'elles és el concepte del riff de baix que se'ns presenta a l'inici. Això són...
Riff de baix?
Riff de baix, exactament. Aquesta paraula tècnica que es diu riff ve a significar exclusivament una petita melodia. Una petita melodia que connectem directament amb una peça. 4-5 notes, habitualment, poca cosa, però que té una identitat indiscutible. Al llarg de la història de la música hi ha hagut interessantíssims riffs de baix i n'he portat un parell de prou iconogràfics. El Money de Pink Floyd, amb un compàs d'amalgama, és una peça que mereixeria també un tractament especial dins d'aquesta secció, espero tard o d'hora poder-la tractar, i veiem aquest riff de baix simplement unes poques notes dins d'aquesta escala pentatònica que només té 5 notes, al contrari de l'escala habitual, entre cometes, que coneix la música occidental, que entre molt, de manera molt sintètica en té 7, doncs l'escala pentatònica només té aquestes 5 notes. Hi ha un altre riff absolutament majúscul dins de la història de la música que utilitza el baix com a element principal. I fins i tot, en aquest cas Queen, amb Another One Bites the Dust, utilitza exclusivament 3 notes per fer aquest riff. I en canvi, 3 notes...
Són 3 notes, això només?
Ti-ti-ti-ti-ri-tam-tam-tam. Exacte. Quarta, tercera i fonamental. Són 3 notes i coneixem aquest riff perpètuament. Soni on soni, sigui on sigui, sabem què és aquest. Doncs Michael Jackson també comença la seva peça Billie Jean amb un riff de baix, però abans d'anar a fer aquesta retransmissió de la peça, m'agradaria també destacar un element que per mi és part essencial també de l'èxit de la cançó, que és la vocació del ritme d'aquesta música. Una cançó que, al llarg de tot el seu recorregut musical, utilitza exclusivament un ritme de bateria. He fet una mica de recerca i he trobat la pista de bateria sola en la seva nuesa i n'escoltem un fragment. És aquest ritme, realment, al llarg de la peça, única i exclusivament, se'ns presenta aquest ritme. Bombo i caixa negres i hi-hat o charles a corxeres. És una cosa minimalista, però absolutament efectiva. Realment sentim aquest inici de peça i això ens aboca directament al moviment del cos. Tirem una mica més endavant a la peça mateixa. Exactament el mateix. Això és tota la pista de bateria que utilitza aquesta peça. Diguéssim que el que fa és crear uns estrats a través d'aquesta percussió, a través del riff de baix i a través d'elements puntillistes ornamentals que apareixen a través, utilitzant sintetitzadors i, per descomptat, doncs, l'expressivitat vocal única i inimitable i absolutament personal de Michael Jackson, que acaba d'englobar-ho tot en aquesta estètica entre misteriosa, com obscura, fantasmagòrica també en algun moment, però en tot cas fascinant des del punt de vista musical. També m'agradaria destacar un element de la percussió que utilitzen aquí, perquè, bé, ha estat sorprenent adonar-me'n, és ni més ni menys que un instrument que es diu cabassa.
Cabassa?
Exactament. Dins de la música moderna no és gaire conegut, però dins de l'àmbit de la música orquestral és molt habitual. És un instrument de percussió que té un so percutiu constant semblant al shaker, però com una mica més dolç d'escoltar. Escoltem el timbre que té la cabassa. Això és un fragment d'un intèrpret de cabassa que he trobat per internet, diguéssim, i és un instrument fet a través d'unes protuberàncies metàl·liques que en fregar amb l'altra textura doncs creen aquest so que pot ser molt concret però al mateix temps molt ric tímbricament. Ara anirem a fer pròpiament la retransmissió de la peça i
anem a la retransmissió.
Ens adonarem que la cabassa surt al llarg de tota la cançó.
Sí, això?
Comença a l'inici i ja no para com la bateria.
De Michael Jackson, aviam.
Introducció amb bateria. I ara, atenció, comença el riff de baix, quatre notes, i la cabassa ja fa la seva aparició.
Que probablement és la de... No és una cabassa real. Jo diria que és una de la Lynn Tram, que era la casa de rimes que es va utilitzar a tot Thriller.
És possible, és possible.
I d'aquí aquesta cosa més tan perfecta tota l'estona.
De fet, el ritme, fins i tot, comença la veu. El ritme de la peça, malgrat sembli interpretat per caixa de rimes, realment està tocat per un ésser humà, diguéssim. Sí, sí. I això és sorprenent perquè, en certa manera, aquest ritme ens va abocar al futur de la música o al present, en certa manera, que la programació musical és fonamental i, sobretot, en la vessant de la percussió. Aquí, Michael Jackson ens exposa aquesta primera A i reafirma una mica aquest context. Segueix amb una segona exposició melòdica. Encara estem amb elements puntillistes a la base, simplement el riff de baix, la bateria. Ha exposat dos cops la melodia i ara presenta una part contrastant. Veiem com la veu està en un punt d'inflexió més agut, per tant, ens prepara en algun moment culminant. Més arranjament, dominant i... Entrada de la tornada, en aquest cas amb la seva pròpia veu enregistrada diverses vegades, creant una textura especial a la veu, ja de per si interessantíssima, de Michael Jackson. Van apareixent recursos instrumentals nous, la guitarra, la corda, i aquesta mateixa corda es queda... En aquesta part l'escoltem subtilment. Aquí, de la mateixa manera que ha fet abans, repeteix aquest últim fragment. Un final deliciós, aquests detalls vocals de Michael Jackson que van apareixent. Segona A, la corda també present, resseguida amb sintetitzadors diversos. Exactament com abans, utilitza una part contrastant per preparar la tornada. La veu amb un paper més protagonista. Carregament instrumental que culmina. D'aquesta exposició de la tornada, més recarregada instrumentalment, apareixen també uns claps, unes palmes reforçant la caixa, la corda també té més presència, la guitarra, aquesta línia deliciosa de les cordes. Detall de les cordes el trobo exquisit. No sé si va ser propi de Michael Jackson o de Quincy Jones, però en tot cas és un detall de geni.
Quincy Jones. Sí, les cordes, sempre ho he dit. De fet, no li agradava Quincy Jones, la cançó. Sempre, i després s'ha intentat justificar, no? Sí, sí. Amb el pas del temps.
No la volia incloure al disc.
Però vaja. Home, és una cançó que per mi queda una mica separada, del Thriller, o sigui, com a disc. O sigui, jo de fet, és curiós perquè té un impacte, diguem-ne, brutal a nivell d'influència posteriorment, però per mi queda com antiga al costat del que és Thriller. No sé si és per la gravació, perquè és més clàssica que l'habitual, no sé per què, però...
Sí,
a tu no t'agrada, Basté?
O què? Sí.
Utilitza aquests elements gairebé, diríem, prehistòrics, però al mateix temps, sí. Al final, aquesta vocació rítmica de constància com programada ha abocat la música electrònica posterior. Vull dir que és...
Amb aquesta narració... Ara ja tot és repetició, per entendre'ns?
Exactament. Aquí ens trobem davant d'un arquetip de la música dels 80, que és aquest famós fade-out amb la tornada a través de...
Què vol dir fade-out? Que es va apagant?
Es va desfent, va baixant de volum, es va evaporant, diguéssim. La peça marxa allunyanament sense tenir una culminació concreta.
Sí, sí. Hi havia, de fet, un compressor que s'utilitzava, s'utilitza, de fet, avui dia, és el compressor de la música pop i rock estàndard de fa molts anys, que és un SSL, que, de fet, tenia un botó que te'l feia automàtic.
El feia automàtic.
Al final, com que el posava al final de tota la cadena d'àudio, doncs...
És com si una obra de teatre...
Hola, Beltran, què tal?
Bon dia, què tal, com esteu? L'anessin acabant, és a dir, a poc s'anés apagant la llum i la cosa continués. Però tu veiessis que es va apagar la llum i baixa el volum.
Però feia molta gràcia, els playbacks de l'època...
Ho diu el fade-out.
Jo també.
I el fade-in.
Els playbacks de l'època...
Ja en som tres, doncs.
Que estaven a la...
Jo no suportava... No, és allò que s'acabi.
Acabeu-la.
Una cosa comença i s'acaba i té un final.
No, perquè musicalment és una opció interessantíssima, crear un final per una peça, de la mateixa manera que les introduccions són icòniques, com en aquest cas d'aquesta peça, crear un bon final també és una responsabilitat creativa.
És molt divertit veure alguns playbacks dels 80 a la tele, de l'època, clar, les cançons acabaven en fade-out, però algú continuava tocant i, clar, no sabien quan acabar. Era allò de canviar el pla o el que sigui. Llavors, si estava el so del públic posat, se sentia una mica allò del bateria tocant sobre aquells amortidors, sobre les caixes. Sí, sí.
Em diu la Margarita, la Marga Ortuño, que es veu aquí un documental sobre el Quincy Jones a Netflix.
A Netflix, sí. Just. Molt interessant. Sí, senyor. Sí. Bueno, i a més es veurà... es veu, no en tota la seva contundència, perquè el Quincy Jones amb contundència se'l pot llegir a algunes entrevistes, per exemple, algunes de l'any passat o de fa un parell d'anys, i diem-ne que el documental el blanqueja una mica, bueno, en aquest cas no seria la paraula, però... Yeah. Perquè Quincy Jones és un tio és clau a la història, no?, de la música
activista,
soul contemporània, però és un tio molt fort. I les seves opinions, per exemple, sobre el mateix Thriller o sobre el mateix Michael Jackson són molt controvertides.
Quincy Jones, que és un músic que ha tingut més èxit com a productor que no pas que com a... Sí. No? Com a cantant. Té una cançó que jo és que forma part de la banda sonora de la meva vida, que és l'Aino Corrida.
Home, Aino Corrida...
És una explosió, és allò que... Tu, que allò que dius, t'agrada dir lluminós, és una cançó lluminosa.
Sí, és ten 80s, sí, sí. És el so...
Que, per cert,
deixa'm
dir que està tornant als 80s.
Bueno, però quants cops ho hem dit, això, en aquests 10 anys que portem fent?
No, perquè jo tinc un símptoma a casa. I el símptoma a casa és que tot l'entorn... Tot l'entorn està... l'altre dia em diu... Ostres, coneixes una cançó? Una de les meves criatures. Coneixes una cançó que es diu Come on, Eileen? Dic, perdona. Aquesta pregunta absoluta que m'estàs dient. Ara que estàs... Sí, Come on, Eileen. I Walking on Sunshine? Però tu què t'has pensat?
Home, és que...
Potser t'han agafat l'iPhone i no ho sabies.
Aquesta és?
Home... Amb aquell final cerveser...
Aquesta cançó i tots els Caus Martins és un elogi a la cervesa.
També.
Sí, és veritat. El pub rock que es deia britànic.
Pub rock es deia?
Sí, sí.
Saps per què t'ho diuen, això? Perquè s'han cansat d'escoltar sempre la mateixa cançó. I aleshores han d'anar a buscar recursos anteriors.
Això és molt de vell,
Mira, m'ho has tret.
Això que un dia vaig tenir amb el meu pare, que jo li deia que el Harrison Ford era molt bo i em deia que era el Gregory Peck. I esclar...
Home, no.
Sí, esclar, ara...
Tots dos eren bons. Però tu escolta un percentatge elevat de la música que pugui escoltar avui dia en ràdio. I ja... De producció... de sonoritat, i fins i tot diria que en molts casos de composició, la nena cantant.
Però és inherent a cada època, Jordi. Vull dir, els 80, més ho hem comentat mil vegades, tenen un mal, que és que, evidentment, s'utilitzen unes tècniques de gravació als estudis molt estandarditzades, que al final fan que molta música d'estils molt diferents sonin molt semblants, simplement perquè formaven part d'aquella època, i és el que estem vivint, evidentment, ara, i és el que vivirem d'aquí, o sigui, d'aquí 10 anys, amb el que hi hagi d'aquí 10 anys.
Crec que estilísticament era més ric que no ara. Era un període més ric estilísticament que no pas d'ara.
No,
els 80, que a mi és una dècada que precisament no em posa gaire, però jo crec que estilísticament actualment estem en un període de... Pau pèrdim.
Hi ha una anècdota de la cançó que ha parlat l'Arnau avui. Hi ha un tio, el tècnic de so del disc, que era Bruce Swedish o alguna cosa així. És un tio que és molt actiu a un fòrum que hi ha, que es diu Gear Slats, que és un fòrum així com de tècnics de so i de gent que li agraden les maquinetes i coses d'aquesta, i s'analitzen mil coses, i el tio és un membre actiu i clar, la gent li pregunta, no? El tio ha explicat mil vegades les mil històries al darrere d'aquesta cançó i d'altres del disc, i explica que se'n van fer pràcticament 100, ell va fer 100 mescles al disc.
Ho he llegit, això. No creia, pensava que era una fantasmada.
Ho va dir ell. Diu, La gràcia, i el tio, clar, es posa unes medalles aquí, dient, clar, jo anava molt content amb la primera, amb la segona, la tercera mescla, i al final vam acabar fent 91, perquè un deia, posa una mica més d'això, posa una mica més d'això, no? Allò que passa. I al final, la que es va acabar utilitzant és la segona. Cosa que... I el tio, clar, ho diu així, orgullós, no? Jo no sabia, la segona, és allò d'això.
Ja tens cançó Arnau per la setmana que ve, o no?
Tinc un plantejament d'un grup que ha estat recentment de moda, diguéssim, per qüestions lingüístiques i...
Va, fins aquí.
Sí.
Fins aquí. Mira, parlant de grups de moda, no per qüestions lingüístiques, tot i que és dels nostres, per entendre's, lingüística dels nostres, demà el món a RAC1 presenta el nou disc, Els Pets. I Els Pets sempre és notícia que presentin nou disc, perquè, hosti, que saps que jo sóc un gran devot dels Pets... Que estic trist perquè l'única entrevista, o de les poques entrevistes que ha donat Els Pets al complet, va ser aquí al Món a RAC1, el Fali. El Fali demà no ve. Sí. Perquè no li agrada parlar. I mira que ha vingut, de les 10 entrevistes ha vingut una. Demà
no
ve.
No el deixen parlar. No és que li agradi. No és que no li agradi, és que no el deixen.
Per què?
Ai, els coneix, el Lluís. Ja,
què vols dir?
No deixen parlar.
Són divas o què?
Una mica.
Jo sóc molt bona persona, però aquest tall demà li passaré. T'ho dic ara.